Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès. Camins de casa.
Explicaves abans
que tu no sabies
sí.
que un santuari implica
que puguis dormir.
Que puguis dormir.
Sí.
És a dir, que això s'ha de tenir en compte, perquè si arribes a un lloc que havies previst que tindries lloc per dormir, no? No? O sigui, si saps si vas a un monestir o a un santuari, ja saps d'entrada, en principi, si podràs dormir
sí.
o no.
A un monestir no necessàriament, eh? Perquè pot ser un monestir de clausura en el qual no sigui de seva obligació acollir pelegrins.
Joan Portell, pedagog, viatger i escriptor.
Però un santuari que hem de tenir en compte que a Catalunya en tenim molts i de molt renom, recorda tots els 600 dels anys 60 i 70, havien de portar, quan sortien gairebé de fàbrica, el seu adhesiu de Santuari del Fall, que anava inclòs en el preu, pràcticament el devien posar en el concessionari.
No, però és cert això, eh?
Sí. I aleshores un santuari, en part, ha de tenir, per un cantó, un santuari és una església, una capella, on es venera una Mare de Déu o la imatge d'una relíquia d'un sant o una santa. I aquí en trobem molts, eh? Jo te'n cito alguns. Santuari del Fall, Bellmunt, a la Plana de Vic, el Mont també entre la Plana de Vic i el que seria a la part del Berguedà.
Situats en llocs magnífics, eh?
Sempre en llocs magnífics. I això té un perquè. El Miracle, per exemple, el Santuari del Miracle, que té per mi el retaule barroc més
impressionant
de Catalunya, eh? Dels pocs que van quedar. Què he de dir? Que el retaule barroc del Santuari del Miracle es va salvar gràcies a que, just a l'esclat de la Guerra Civil, van construir una paret...
El van tapiar,
imagina't, perquè es pensessin que darrere no hi havia... que s'acabava allà l'església. El van tapiar i gràcies a això tenim, també, si no l'haguessin cremat.
L'haguessin cremat com tants altres.
Sí, sí. Després hi ha un dels més bonics, potser fins i tot, de la vista, que és el Santuari del Mont, eh? Situat al nord de la Garrotxa, entre la Garrotxa i l'Empordà, que és on Verdaguer va fer estada i que... És una excursió també magnífica, eh? Pujar al Santuari del Mont, però ja en parlarem.
Ja en parlarem un altre dia.
Però
sí que és cert que tens la sensació de que tens el món als teus peus, eh?
Clar, és que el santuari...
No sé si el nom té alguna relació amb aquesta sensació.
És a dir, és potser un dels elements més significatius de la cristianització d'espais o entorns de creences precristianes, de punts en els que creien que hi havia unes determinades forces, uns determinats elements que feien que aquell espai tingués una devoció especial. Hem de tenir en compte que això ens n'hem d'anar fins als grecs, és a dir, fa 2.500 anys, eh? Podem trobar...
Els oracles.
Exacte, eh? L'oracle és Delfos, si heu anat a Delfos, Delfos està situat en un lloc magnífic, eh? Amb unes vistes a la vall, i penses, si tu poguessis anar en una època de la història, quina t'agradaria?
Home, no ho sé, s'ha d'anar en compte amb això, eh?
Sí.
Perquè de sobte dius l'època dels romans i et trobes a ser gladiador, eh? Vull dir que...
Clar, no, per suposat, eh? Si te'n vas als romans, sent patrici, no sent esclau.
Vull dir que...
No.
Atenció, eh?
No, sent esclau no voldria la pena.
No, a l'època dels grecs, ja, home, t'imagines que ets filòsof, mira, encara.
Sí.
Un hedonista.
Home, estaria bé.
Un epicur.
Un epicur, no? Sí, que vagis caminant i la vida et rigui.
Et flueixi.
Sí, flueixi. Tu visquis la vida tranquil·lament, sense preocupar-te, perquè Déu proveirà,
clar,
no?
Clar. I aleshores... Un estilita seria més fumut, eh, Joan? Al capdamunt d'una columna...
Mira, jo el problema d'això és que cada vegada que pixes, segur que algú et veu. Sí o no?
Jo em pensava que baixaven.
No, quina feinada. Imagina't a mitjanit.
Que havien de baixar.
A mitjanit haver de baixar.
Joan.
Hòstia, de la columna.
Benvingut. Jo t'havia dit.
Gràcies.
Ens estaves parlant de les diferències entre ermita, santuari, sí, col·legiata, monestir, cartoixa, catedral, perquè, clar, ho anem esmentant així, sí. Aïlladament, però de sobte te n'adones, doncs, això de què... Fixa't, eh? Ermita, santuari, col·legiata, monestir, cartoixa, catedral... Si n'hi ha de diferències.
Tot, cada un té les seves singularitats. És a dir, l'ermita, aquesta la podem reconèixer molt sovint. Per exemple, a la Plana de Vic hi ha l'ermita de Sant Roc o Sant Miquel dels Barretons a sota el Matagalls, que és una ermita situada a dalt d'una carena, molt petita, romànica, molt bonica, que té una singularitat, una història interessant.
Que tothom hi anava amb barret.
No ben bé, però deia que curava els mals de caps. Però saps com havies de fer per curar el mal de cap?
Mira, ara m'estic imaginant coses.
No feu anar la imaginació. És molt més simple, és molt més simple. L'ermita està situada just damunt d'un penya-segat. De manera que l'absis, una de les parts, està pràcticament damunt de la cinglera. Del buit, sí. Si volies curar-te el mal de cap, havies de donar la volta a l'ermita. I atenció!
Què passa quan dones la volta a l'absis?
Exacte, que se't curava el mal de cap, definitivament.
Una caiguda, no? I com que el cap és el que pesa més, segur que...
Segur, que te l'obries.
El que primer aterres el cap, és a dir, que s'acaba el mal de cap, efectivament.
Sí. És curiós aquesta singularitat de les històries. Just a sota n'hi ha una altra que es diu l'ermita de l'Arola. I l'ermita de l'Arola ve aquest nom perquè la van construir en una passa de verola que hi havia al veí poble de Viladrau. És a dir, és curiós, les ermites, que no estan col·locades a vegades així...
Arbitràriament.
Sinó que tenen una voluntat de retre homenatge a vegades. O, per exemple, aquesta de l'ermita de Sant Roc a la Plana de Vic és arrel d'una pesta que hi va haver al poble de Sant Pere de Torelló. Van construir aquesta petita ermita al segle XVII. Aleshores, estem parlant de, moltes vegades, petites construccions situades en llocs molt isolats, que no necessàriament n'hi ha d'haver un ermità ni algú que en tingui cura, sinó que normalment tenen un aplec amb uns goig, que els goig és una cosa molt singular, també aquestes cançons rimades que parlen de la vida i miracles del sant d'aquella ermita, i que les trobem en aquest moment, malauradament, en bastant mal estat, moltes d'elles.
Sí, n'hi ha moltes d'elles, estan derruïdes.
En trobem a tot arreu, eh? Sobretot a la Catalunya Vella, però també a la Catalunya Nova, l'ermita de la Pedra, etc. En trobem a molts llocs. O la de la Bellera, a Prades, etc.
Les ermites són construccions menudes, molt diferents dels monestirs.
Ah, exacte.
Per exemple.
És a dir, aleshores, el monestir ja és un edifici destinat a habitatge d'una comunitat de monjos o monges. És a dir, és un edifici molt més gran, el qual vol dir que té el seu refectori, la seva església, el seu claustre, etc. I aquí els que ens venen de seguida al cap són el de Poblet, Santes Creus i Vallbona de les Monges, però, per suposat, el famós i el més emblemàtic de Catalunya és el monestir de Montserrat. El monestir de Montserrat és com la bandera dels monestirs a Catalunya. Què he de dir, també, per exemple, en el cas del monestir de Montserrat, que va néixer, per exemple, arrel de la voluntat de l'Església de voler tots aquests ermitans que hi havia perduts per una muntanya santa...
Sedentaritzar-los.
Exacte. Controlar-los.
És que d'alguna forma és sinònim.
Sí, controlar-los i obligar-los. Per exemple, al monestir de Montserrat, les diferents ermites era obligat que cada matí baixessin de l'ermita a missa de matí. I malgrat l'hivern fos fort.
Doncs algun ermità se'n devien recordar de...
Sí, era curiós perquè seguia una selecció interessant. Els més joves estaven sempre a les ermites...
Més llunyanes.
Més allunyades.
Ah, clar.
Això en el cas del monestir del Montserrat. Mm. Però, és una singularitat.
I la cartoixa? La cartoixa no és un monestir, també?
Sí, però només de l'ordre de Sant Bru. I aquí tenim una de molt famosa, que us aconsello
molt. Cartoixa d'Escaladell.
La cartoixa d'Escaladell, sobretot en aquest moment, és molt famosa pels seus vins. Perquè... Atenció, anar...
Que en aquella època l'Església no prohibia això dels vins?
No, home, no, al contrari. Home,
s'havia d'afavorir...
Ja sabem que a part del rite religiós...
Es fa amb vi.
Exacte, i té un paper simbòlic i important del que suposa. De manera que les cartoixes d'Escaladell, que ara l'han rehabilitat i fins i tot han recuperat, com a exemple, el que havia de ser una petita estança d'un cartoixà, he de dir que d'un cartoixà amb pasta, amb diners, perquè ell vivia en un espai, pot ser un petit hortet, etc. I que no devia viure malament.
És com un d'aquests gurus de l'Índia que col·lecciona rolls, no?
Gairebé. Bé, hem de tenir en compte que qualsevol d'aquests fills de nobles que entraven a algun monestir no hi entraven amb les mans buides.
No, està clar, està clar.
A vegades entraven amb grans donacions i entraven amb els seus servidors. És a dir, tampoc la vida era tan dura, perquè es deia, oh, clar, el segon fill, pobret, li tocava servir l'església, etc. Bé,
no la servia a la seva manera, Joan.
Sí, els que realment servien a l'església eren aquells pobres que pringaven vilment, que realment havien entrat allà i eren els últims de les escalafons de tota l'escala eclesial. Eh?
Ara, quan parlaves dels noms de les ermites i d'alguna esglesiola, no?, que sempre té alguna raó de ser amb l'entorn que ocupa, vés a saber el monestir de Sant Pere de les Maleses?
Ostres, hem de tenir en compte que el nom de Sant Pere de les Maleses, he de dir que Maleses en aquest cas no ve del fet d'haver fet
una malesa,
eh? Sinó és Sant Pere, perquè l'espai també on està. És a dir, aquest és un monestir que en aquest moment aconsello molt i molt d'anar a visitar. A Catalunya hem de tenir en compte que hi ha hagut col·legiates, monestirs, esglésies, etc., que han passat el seu procés, és a dir, gairebé el seu procés vivencial, eh?
Naixement, creixement, època àlgida i declivi.
I declivi absolut, fins a convertir-se, a vegades, en desaparèixer, en només mantenir-se en petits pergamins o en petites històries que algú sap. Per exemple, hi ha una col·legiata a Ullà, tocant a Torroella de Montgrí, del qual, en aquest moment, el poble d'Ullà, pràcticament totes les cases antigues tenen alguna part d'aquesta col·legiata. Hem de tenir en compte, per exemple, que aquesta col·legiata, per què va passar a ser pràcticament desapareguda? Perquè estava al tram final del riu Ter. El riu Ter ara està controlat pels pantans de Susqueda, Sau Susqueda i el Pasteral. Però en el seu dia, imaginem-nos, és a dir,
les crescudes del riu
eren habituals. I aquesta col·legiata la van construir molt a prop del riu, se la van portar una vegada, van construir-la una mica més amunt, se la van portar una segona vegada, i al final els monjos d'aquesta col·legiata se'n van anar a viure al poble d'Ullà, que queda una mica alçat. I això ens sorprèn, perquè penses, home, per què no el construeixen a la plana, que queda molt millor?
No, però després de l'experiència dels aiguats...
Després de l'experiència dels aiguats, doncs això, un al final decideix que aquí el millor és anar una mica més amunt, que almenys no se'm mullaran els peus o no m'agafarà sorprès. Perquè, clar, un riu gran com el Ter et pot caure un aiguat a l'alçada de les Guilleries, tu fer un sol que esquerda les pedres a l'Empordà i et ve un aiguat i se t'emporta i penses, i això d'on ha vingut? Tu no estàs avisat, ningú t'ha dit, ei, que baixa l'aigua, sinó que de sobte et ve una onada i se t'emporta la col·legiata.
Mira, fer un monestir o una ermita al capdamunt d'un turó encara, però fer-lo en un lloc d'accés gairebé impossible, això,
en
Joan? Aquest,
sí, el Sant Pere de les Maleses té una singularitat que no sé si heu anat mai al monestir de Sant Juan de la Penya, a Aragó. És un monestir construït a sota d'una penya, en una balma.
En una balma.
El nostre Sant Juan de la Penya és Sant Pere de les Maleses. Però, malauradament, Sant Pere de les Maleses és un monestir que va néixer, créixer i pràcticament morir. Situem, on estem. A la Pobla de Segur, quan agafo el congost de Collegats, pujant ja cap a les Valls d'Àneu, just abans de començar el congost de Collegats, allà hi ha una zona de pícnic, i aquí em surt un camí relativament marcat que jo puc fer una excursió circular, també.
L'àrea de descans de la Font de la Figuereta.
Ah, exacte. Aquesta àrea de descans de la Font de la Figuereta, que hi ha un dels monuments típics de rotonda, saps? Aquells monuments que no saps ben bé...
Què són?
Què són? Però en aquest cas és en honor dels reiers que periòdicament baixen, cada any fan la festa dels reiers que baixen, per la Noguera.
Exactament.
Doncs aquí deixo el cotxe i aleshores a l'altre cantó de la carretera trobaré un rètol que m'indicarà per anar a Sant Pere de les Maleses i que, atenció, el camí val la pena, si és a l'estiu, anar amb aigua...
Sí, perquè almenys d'entrada és un camí dret.
Aquí el camí és bastant costerut. No és que sigui molt costerut, sinó sobretot perquè l'espai aquest es va cremar i la vegetació arbòria que hi ha pròpia de la zona no hi és. Aleshores, a l'estiu cau un bat de sol que si no
que vas... t'estaborneix.
Sí. Literalment, si no vas una mica preparat, val la pena. Però l'hivern, en canvi, és una passejada molt tranquil·la i molt, molt fàcil. El que fa el monestir de Sant Pere de les Maleses és que està situat respecte a aquesta àrea de servei nord enllà, és a dir, endinsant-nos cap a les muntanyes pròpies que veiem just al nord d'on estem nosaltres. Són unes muntanyes agrestes, espais propis també d'escaladors, en el que la terra és molt rogenca, és feta de còdols, és un típic conglomerat, però no gris com el de Montserrat, sinó vermellós, i que l'aigua com que és molt porosa, l'aigua sempre va pel fons dels canals. Ah. I aleshores fa que la resta sigui especialment sec. Però l'interessant és que Sant Pere dels Maresmes està en el fons d'una d'aquestes canals, aprofitant una de les balmes que dibuixen aquestes muntanyes.
El barranc de Sant Pere.
El barranc de Sant Pere. El barranc de Sant Pere, que és el que el camí em portarà, atenció, perquè el dia que hi vaig anar vaig cometre una errada, que és que hi ha un moment, si vinc fent la volta segons les agulles del rellotge, no em trobo al monestir davant, sinó que em quedo una mica amagat a l'altre cantó del riu. I vaig pensar, encara no he arribat, he de tirar torrent amunt encara.
I vas pujant molt
i vaig pujant torrent
que
es converteix en una via ferrada. I jo no portava material. Anàvem amb una filla meva, no portava material, i de sobte
i
trobes
caram,
un cable...
Caram, el que va fer el monestir, caram.
Sí, dius, jo em pensava que això havia de ser un lloc una mica més fàcil d'arribar, no? Trobes uns graons de ferro i penses, no, clar, potser sí, aquests monjos ja es posaven en llocs amagats.
Comences a enfilar-te, dius.
Comences a enfilar-te, comences a trobar una corda...
Realment el monjo, no?
I dius, ostres, si havien de pujar aquí els pelegrins...
Ja començaves a recordar-te de tota la família del monjo,
gairebé,
fundador.
Gairebé. I després me'n vaig adonar que era una via ferrada per anar al principi del torrent per després baixar-lo fent barranquisme.
És a dir, que quan vas arribar al monestir, Joan, déu-n'hi-do, no?
Ja portava, una estona.
Amb bastant mal estat, eh?
No, la qüestió és que vam fer marxa enrere i a la cruïlla on ens havíem despistat, aleshores és pràcticament a 20 metres o 80 metres estàs al monestir. El monestir de Sant Pere de les Maleses va ser construït a finals del segle IX, es tenen dates, però sobretot el seu punt àlgid és el segle X, i el que fa és aprofitar una balma per construir-hi, s'intueixen, el que són les diferents cel·les i la petita església en la que hi trobem encara l'absis sencer. Sant Pere de les Maleses és un monestir que fins al segle XI, quan es va acabar el seu moment més esplendorós, a partir d'aquí es va convertir en un priorat del monestir de Santa Maria de Gerri de la Sal, que és una mica de riu més amunt.
Això sí que devia ser gent que fugia del món.
Absolutament, típic ermità, de dedicar la seva vida a la pregària...
Un lloc aïllat, remot, inaccessible...
Sí. El que passa... També hem de tenir en compte... Sobrevivien, sobretot, de donacions i de petits camps que poguessin tenir per allà, però hem de tenir en compte que la muntanya, en aquell moment estem a la Catalunya Vella, estem encara en època de frontera, segle IX, X, XI, l'islam arriba als Montsec, és a dir, en aquell moment està situat allà, estem en època dels comtats catalans aquells que vivien o mal vivien, i aquests eren pràcticament pioners, perquè aquesta gent anaven guanyant terreny, l'església va guanyar molt terreny, no tant des d'un punt de vista de guerrers, sinó sobretot des d'un punt
també, amb els croats,
sense cap mena de problema, I aleshores aquesta gent havien d'amagar-se perquè sabien que en qualsevol moment una ràtzia del mansor de Torn volia dir no només destruir-te el monestir, sinó emportar-se per després utilitzar-te d'esclau.
Sí.
Que era la pitjor vida que podies pressuposar, perquè aleshores ja passaves a ser menys que un poll,
No volies res.
No volies res.
Si et intercanviaven o et venien a algun mercat...
Clar, però
no
un monjo de tercera categoria...
No sé si donien gaire calés,
No volia la pena ni alimentar-lo, pràcticament. És a dir, que amb això...
I tu pensaves tot això, Joan, quan t'anaves acostant al monestir... Per corriols que abans s'havien fet servir antigament per fer baixar fustes, veu?
Sí, i sobretot també per carboners, per fer carbó en aquestes muntanyes. La muntanya estava molt habitada abans, Aquestes zones de muntanyes hem de tenir en compte que, malgrat que Catalunya només tingués 1 milió d'habitants o alguns centenars de milers, la muntanya era l'espai de convivència de la gent, de manera que carboners, traginers, remeieres, pelegrins...
Devia ser un anar i venir constant,
Un anar i venir. I el monestir aquest està molt ben situat per aquest tipus de coses. La gent que volia pujar cap a la Vall d'Aran, cap als Pallars o cap a les Valls d'Àneu, venint de la Pobla de Segur, aquest monestir, aleshores, te n'adones que estava ben situat. Era un punt de pas... I això volia dir diners, volia dir hostatjar gent, volia dir servir, volia dir peatges. I el monestir, en part, això sí, tenia un problema, que és que la construcció no podia créixer més del que podem veure, que vol dir unes quantes parets en aquest moment derruïdes que et fan imaginar les cel·les, i l'església que encara en queda aquest absis, que es dibuixa, no és una església, jo gairebé la situaria... És una església perquè està en un monestir, però el tamany ens portaria a pensar que gairebé era una ermita. I això és el que veus. Però la bellesa de l'espai és la situació que està. Que és
i el camí.
Aquest camí, que tot camí té com a punt final aquesta cova o aquesta balma. I la tornada. La tornada, si la fas seguint també les agulles del rellotge pel camí que ens passaria una mica més alçat respecte a la carretera, passes per la cova de la serpent, que es diu, que és una cova...
No, de la serpent.
No, és curiós això, clar, perquè hem de tenir en compte d'on estem, eh? El vocabulari canvia segons també les valls.
Les contrades.
Sí. Aquesta és curiós perquè és una cova bastant profunda que a la part superior hi ha com el rastre fent corbes, però un rastre important, eh? És un solc de potser un pam de profunditat i dos d'ample, que dona la impressió que una serp s'hi ha refregat en el part superior i aleshores no m'estranya que l'imaginari col·lectiu convertís aquella cova i n'hi digui la cova de la serp.
Home, serps o serpents, no ho sé, però algun trencalòs?
segur. Estem a zona molt, molt agrest, eh? I això comporta que totes aquestes cingleres, indubtablement, siguin punt de nidificació de voltors i trencalòs, etc.
Ves a saber si per aquí va passar la gran anaconda, Joan.
Tant de bo.
Bueno, fins aviat, Joan.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Els viatgers de la gran anaconda. Amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai i ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Arribo pocs minuts abans de les 10, hora d'inici de la cerimònia, i m'adono que sóc el primer visitant. Bé, el primer no, perquè la família de la Nut ja hi és. És que han fet un llarg viatge des de la seva terra, al nord-est del país, a Lisan, i han dormit a la casa, com és lògic. Han vingut la mare, dos germans, una germana, la tieta i algun altre parent. Els enganxo a tots plegats, immersos en els darrers preparatius de la celebració, col·locant a lloc objectes litúrgics i ofrenes i enllestint el dinar. I els monjos encara no han arribat? Pregunto al Xavi. Quan em respon que venen amb una mica de retard, tampoc m'estranya gaire, la veritat. En la cerimònia, que s'anomena Baisi, s'invocaran els esperits per atraure la fortuna i la salut a aquella casa nova de trinca, on la parella, el Xavi i la Nut, enceta una nova vida. Es tracta d'un ritual animista, doncs, encara que vestit de budisme. Un ritu ineludible, almenys aquí al nord de Tailàndia. De fet, és el segon ritu que es fa relatiu a aquesta casa. El primer es va produir mesos enrere, en el moment de clavar el pilar inicial. Tots dos ritus van ser programats en uns dies molt concrets, els dies de bons auguris. 45 minuts després de l'hora assenyalada, arriben un total de 5 monjos, abillats amb les llampants túniques de color safrà habituals i l'imprescindible mestre de cerimònies. Els 5 monjos seuen alineats en una banda de la gran sala menjador, a l'esquerra de l'altaret, i els concurrents ens distribuïm agenollats pel terra de la peça. A banda de la família, només hi han vingut finalment un parell d'amics de la Nut i jo mateix. Altra gent s'ha excusat o han dit que vindrien més tard. Jo em situo discretament en el racó més allunyat de l'altar. Durant una hora llarga se succeeixen fluidament els diversos capítols del Baisi. sempre dirigits amb un estil nítidament professional pel mestre de cerimònies. El gruix del temps s'ocupa salmodiant càntics, de vegades els monjos tots sols i de vegades amb la col·laboració dels fidels. En un determinat moment es demana a la parella que s'acosti a l'altaret sempre en posició d'oració, palmells junts i de genolls. En un altre moment s'alça un dels monjos i amb un aspersori escampa aigua per damunt de tots nosaltres. Més tard apareix un cabdell de cordó blanc que els monjos descabdellen i utilitzen per connectar en línia els canells de tots cinc. És el mateix cordó que dona la volta a la casa delimitant l'espai a purificar. Més tard s'ofereix a cada oficiant un plat amb un sobre que conté el donatiu corresponent. Acabada la cerimònia, els monjos seuen a dinar, contemplats per tots els presents. I només quan els representants del Buda acaben i toquen el dos, els altres podem començar el nostre àpat, que s'allarga fins a gairebé l'hora de sopar. A Tailàndia, el menjar és essencial a qualsevol cerimònia, incloent-hi els funerals, perquè vincula els homes amb la divinitat. I tot just quan m'acomiado del Xavi a la porta del jardí, m'adono que no he vist la casa dels esperits. On és? Inquireixo. No en tenim, respon ell. La Nut diu que no és imprescindible, que molta gent ja no en posa i s'estima més estalviar-se la feina de mantenir-la. En primera instància, la resposta em descol·loca, perquè sé que la dona de Xavi tem els esperits. Després comprenc que es tracta senzillament de la marea del temps, de la invasió de la modernitat. Igual com els amics ja no se senten obligats a concórrer a la cerimònia, la Nut ja no se sent obligada a mantenir una casa d'esperits. I segueixen creient tots plegats en els esperits? Esclar que sí! Però hi creuen com fan entre nosaltres aquells que es declaren catòlics no practicants, que no són pocs. I és que, havent-hi tants estímuls excitants en la vida moderna i tantes xarxes socials per seguir, a qui se li acudeix perdre el temps salmodiant versos arcaics en incomprensibles rituals?
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques Orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
La mirada de l'Anaconda.
La gent del llogarret de Tang Hoa, al centre del Vietnam, ha trobat la manera de fer suportables les inundacions periòdiques que afecten la terra on viuen. Han ideat cases surants que edifiquen sobre barrils buits. El punt d'inflexió van ser les inundacions de l'any 2012, les més fortes que recorden haver patit mai. Tot el poble va quedar negat per l'aigua durant gairebé una setmana. El nivell del riu va pujar 7 o 8 metres fins a submergir del tot els teulats de les cases. Els habitants van haver de cercar aixopluc a la muntanya durant 5 dies sense aigua potable. El bestiar va morir i la gent ho va perdre tot. Per això les 88 famílies de Tan Hoa van començar a construir aquests nous habitacles vora mateix de la seva llar habitual. Din Thi Tan Binh, de 42 anys, i els seus van construir fa 2 anys la seva vivenda surant de 23 metres quadrats, al costat mateix de la casa on viuen habitualment. Els va costar 25 milions de dongs, l'equivalent a 920 euros, tot i que el preu pot augmentar fins als 100 milions, prop de 3.700 euros, en funció de la mida, els materials fets servir i la mà d'obra. Quan la gent veu que plou més del compte i a perill que el riu surti de mare, es traslladen a la vivenda surant amb prou menjar, la televisió, el frigorífic i altres objectes que ells consideren valuosos per la seva vida. Llavors, esperen pacientment que el riu torni a la llera. La construcció s'assenta sobre una desena de barrils metàl·lics buits. Les parets i el teulat són de xapa. Tota l'estructura està ancorada a 4 pals de formigó que són a les cantonades, fet que permet que l'habitacle suri sense perill que el corrent l'arrossegui. Els seus habitants asseguren que viure-hi no s'assembla gens al fet de navegar, perquè l'estructura amb prou feines es mou. Si bé, igual que en un vaixell, tampoc aquí poden sortir, perquè estan envoltats d'aigua. Tan Hoa s'ubica en una vall encaixonada entre muntanyes que dificulta molt la sortida de l'aigua durant les crescudes. Això l'ha fet propens a les inundacions durant la temporada de pluges, però ni els més vells del lloc recorden un desastre com el del 2010. 6 anys després, però, el 2016, va tornar a haver-hi greus inundacions. La gent ho atribueix al canvi climàtic, perquè en la temporada seca fa molta més calor. Les pluges són més fortes, duren més que anys enrere i hi ha moltes més inundacions. Fins i tot han variat l'època. Abans sempre passaven el juliol i l'agost, però ara no saben quan esperar-les. Fins i tot hi ha famílies de Tan Hoa que, després d'haver-se assegurat la pròpia vida, ara volen assegurar també la del seu bestiar aixecant una segona vivenda suran per les gallines, els porcs i els búfals. Fins i tot han rebut finançament i ajudes d'algunes ONGs, com Flood Resistance Houses. Els darrers anys, diverses organitzacions i estudis d'arquitectura han proposat projectes similars en zones propenses a les inundacions, com el delta del riu Mekong, al sud del Vietnam, si bé en cap altre lloc s'han estès de forma tan generalitzada com a Tan Hoa. Només queden 2 o 3 famílies sense llar suran. La resta no tenen cap dubte. Haver-se fet una vivenda casura ha fet millorar molt la seva vida.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
5 anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Sí, anem a Maldives.
Ens vam quedar que us acabàveu de retrobar amb el Jorge,
sí,
aquell argentí que portava, quan us heu trobat amb ell, portava 20 anys navegant.
Sí.
Pots comptar si segueix ara, a hores d'ara, quants anys?
No ho sabem.
Que havia tingut tota la família, que cada nano era nascut en un oceà diferent.
En un oceà diferent, sí.
I que quan el veu trobar, no anava amb ningú. No sabem si havia anat deixant la família escampada pel món.
Segurament, havien tornat a Barcelona. Viuen al Montseny.
Fa temps.
I efectivament, vosaltres anàveu cap a les Maldives. Posàveu rumb cap a les Maldives.
Continuàvem el rumb.
Sortíem de Phuket.
Sí,
que vam fer gairebé una sortida en fals.
Què vol dir
això? Sí, bueno, perquè finalment, recordeu que estàvem allò decidint si tirem, si no tirem, no sé què, feia una mica de mandra, la gent es digueu no torneu, que hi ha una crisi increïble.
Joan Antoni Afonso, navegant.
Però, bueno, llavors estaven sopesant si quedar-nos allà, pintar el vaixell i tal, al final diguem, va, som-hi i ja està. I vàrem sortir i a les 60 milles la Laura va començar a trobar-se malament, no? I és allò que dius, sí. Uf, clar, per davant teníem 1.000 milles, no? Clar. I teníem 10 dies de navegació. I vàrem intentar tornar. De fet, vàrem girar cua, però, esclar, teníem el monsó en contra, no? És a dir, teníem tot l'onatge i uns vents, el monsó del nord-est.
El monsó que feien servir els àrabs,
sí, per
fer que eren els únics que dominaven el secret de que el monsó bufava en una direcció durant uns mesos i de sobte canviava, invertia el sentit i per això podien tornar.
I vàrem intentar-ho, vàrem fer uns quants bordos, jo al final vam desistir, vam continuar i afortunadament la Laura va sobreviure i bé, vam anar tirant.
Això després de l'enrenou de Phuket,
sí,
de que la relació trontollava, llavors de sobte tu et trobes malament,
sí,
i ell t'ha d'ajudar.
Bueno, no podia fer res. El que passa és que tenia un dolor abdominal molt fort a la part dreta i, clar, i sempre una persona que no ha estat operada d'una apèndice...
T'ho anava a preguntar.
Pues,
us havíeu operat de l'apèndice?
No. Pues,
és convenient.
Sí, de fet, hi ha navegants que ho fan abans de sortir.
Coses d'aquestes.
Sí.
Laura Alameda, llicenciada en Història de l'Art.
I, clar, és un motiu important tenint en compte això, que tenia 1.000 milles per davant i 10 dies.
Però llavors ja se sap, el Joan Antoni treu l'instrumental i opera.
Sí,
no?
Pim-pam, a través de la ràdio, agafa el bisturí i treu la...
Això ha passat, almenys s'ha explicat històries d'aquestes de gent
navegant
en solitari.
No sé si una operació d'apèndice, bueno. Això no sé.
Hi ha gent que s'ha cosit la llengua.
Sí, això sí, llengua, sí, això sí.
Això és molt perillós, perquè et rebenta i...
Sí, sí,
o la, la perfores i ja has begut oli.
Ja has begut oli, sí, sí.
De manera que no sé
si... A més, en cas de que tinguis molt d'èxit, la probabilitat d'infecció és 100%.
Clar, perquè estàs obrint en una part.
Però portàveu farmació?
Sí, això sí, portàvem, no, no, molta. Inclús portàvem també material per poder operar, però no per usar-lo en altres. Sí, vaig fer, a part d'un curs de primers auxilis, recordo que em va donar molta informació en cas de... bastant genèrica, sobretot a nivell de reaccions al·lèrgiques o ficar una injecció d'adrenalina en cas d'un xoc anafilàctic, coses d'aquest tipus, no?
Però no portàvem un quiròfan plegable, eh?
No.
Ho dic perquè li vam explicar a un amic i s'ho va creure.
Ah, sí?
I van dir, no, portàvem un petit quiròfan que es plegava i tal, i quedàvem una petita maleteta i tal, i l'home s'ho va creure, i s'ho va creure tant, i va dir, no, era broma.
Però no em negaràs que actualment, amb les coses que hi ha, ja acabes querint-ho tot.
Sí.
Perquè coses que semblen impossibles, doncs...
Bueno, però el que sí que és cert és que a través de la ràdio, perquè saps que ja portem dos ràdios, una de una corta i una de una llarga, tu pots posar-te en contacte amb un metge i ell et pot anar informant i dir el que has de fer.
Però jo no vull ni pensar, ni pensar el que ha de ser
això.
Que tinguis un metge que per ràdio et vagi dient agafi el bisturí,
sí.
Amb la mà esquerra aguanti la pell, amb la dreta talli.
Sí.
És que això ha de ser...
Sí. Si demano una adreça i acostumo de perdre'm.
No.
Ha de dir, no, trenqui a la dreta i llavors l'esquerra.
Com trobaràs el fetge un cop?
Com vas a trobar el fetge? Imagina't.
No. Afortunadament el dolor va passar.
El dolor va passar, sí. Va passar
al cap de
dos dies. Sí, també.
Sí, allò que estàs una mica...
Sí, però bueno, clar, és una situació que no la recomano a ningú. Estàs allà agonitzant a dintre del barco i
clar... Perquè aquesta, la situació és aquesta, estaves agonitzant.
Bueno, agonitzant, que feia molt de dolor.
Molt de mal.
I llavors, clar, no saps massa bé què fer i llavors tens tot el temps al món per pensar en el pitjor. No? En la pitjor situació. És això el problema, no?
Que aquest és el problema, que tens ment, tant de temps que la ment et va...
La ment treballa i mai a favor teu, no? Has de controlar-lo. De fet, sempre quan comentem el tema de navegar o de fer la volta al món, tothom diu, home, és una experiència molt dura físicament. I jo sempre dic que sí que ho és, però bàsicament és dura mentalment, perquè has de tindre molta templança i controlar aquests episodis que poden ser perillosos per tu i per el teu company, no? Perquè t'agafa una atac d'histèria o el que sigui, i controlar una persona histèrica no és fàcil.
Has dit una cosa curiosa, no? Que la ment sempre treballa en contra teu.
Sí, en situacions així, sí.
En aquests casos, sí, clar, a vegades sí.
Sí, que va pensant sí. Tot el que pot passar, al final has de posar ordre.
Clar, has de posar ordre.
No, al final has de fer com l'orit. Has de fer com l'orit. Take and walk on the wild side.
Take and walk on the wild side.
No pots deixar que se t'apoderi, no? La por. La por és la teva gran enemiga. No tant la ment, sinó la por.
Però això
dintre de la ment.
Això és una lliçó que resa per la vida quotidiana.
Exacte.
Perquè estem, sí, bueno, que jo crec que estem i ens posen amb un somriure a la por. Ens fan que ens faci por tot.
La por és una forma de control.
És una forma de control. Exacte, no? Vull dir, és...
Bé, veu vèncer la por.
Van vèncer la por.
Va desaparèixer el dolor i teniu 1.000 milles de navegació. 1.600 milles.
1.600
milles marines.
Sí.
Que jo no me'n recordo.
Uns 3.000 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
3.000 quilòmetres.
Sense res, sense terra. Bé, potser sí. Algun illot, algun...
Teníem.
Bueno, hi havia Sri Lanka, hi havia.
I van passar a les Andaman, al nord.
Al nord i a les Andaman. El que passa és que les Andaman era desviar-se una mica de la ruta.
Clar,
les Andaman és un lloc una mica especial. Andaman està en l'Índic, en el Golf de Bengala, a l'oest del que seria pues, Birmània i això, no? Però és un lloc molt especial, no pots anar sense un permís especial, és... Des que en Sherlock Holmes va fer una de les històries d'en Sherlock Holmes és un tio que maten amb una cerbatana i és de les Andaman, no? Em sembla que és l'única vegada que han aparegut pobres a la literatura universal, no? O sigui, són conegudes per això, les Andaman, però poca cosa més.
Bueno, són illes que estan encara habitades per indígenes.
Sí. De totes maneres, em sembla que hi ha algunes bases militars dels indis, o sigui, bueno, l'assumpte ha variat. Però vaja, que no és un lloc fàcil per anar-hi, no? Però, en canvi, sí que teníem que donar la volta a Sri Lanka. I a Sri Lanka hi ha un port, que es diu Gale, que jo ja hi havia estat prèviament i ja sabia que no era exactament un lloc on hi pots parar en cas de necessitat, però no era massa dient. Perquè és un port, però en realitat no tens on atracar.
És una ciutat emmurallada.
És una ciutat emmurallada, però diguem-ne, en quant a facilitats, diguem-ne, per parar-hi amb el vaixell, doncs no n'hi ha. O sigui, jo quan vaig estar-hi uns anys abans, hi havia uns quants pantalans que estaven mig enfonsats. De fet, tenies que sortir cap al món a través d'una base naval de Sri Lanka, i era un port, bueno, o sigui, només dir-te que quan vàrem arribar al Tabac Ballestari, al cap d'un rato sentim una explosió que va semblar que el pal queia, no? I llavors resulta que era la Marina de Sri Lanka que anava tirant cargues de profunditat a dins del propi moll per si hi havia homes rana tamils. Vaja, en definitiva, que entre que no hi havia cap pantalla, que els que hi havia estaven enfonsats, no tenia cap sentit.
No era el millor lloc per estar-hi.
De manera que ho vam deixar com un cas d'emergència, però com que no va fer falta, perquè la Laura i Astrolabe van continuar directe cap a les Maldives, on vam arribar al cap de 10 dies. No?
Clar, això era quan hi havia el conflicte, la guerra entre tamils i singalesos.
Sí, no feia masses anys, vull dir, potser feia 4 o 5 anys.
Sí.
Era un lloc curiós, perquè clar, després t'hi acostumes, però... Això que estiguis fondejat en un lloc que vagin tirant cargues de profunditat, doncs...
No està malament, sí, i sobretot que no t'avisin, no?
Sí, és una mica...
Havíeu fet, per tant, tota la navegació des de Tailàndia fins a Sri Lanka, que això és un tram d'oceà, que déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do, sí. Travessem tot
incident,
el golf de Bengala,
clar.
I llavors donar la volta a la part sur, no?, de Sri Lanka, no pots passar entre Sri Lanka i l'Índia, no sé si coneixeu la història. Hi ha un déu indi, que és Hanuman, el déu mono, que no sé si és el Ramayana, el Mahabharata, rapten a la dona de... Sembla que es diu Sita. Rapten a la dona d'uns
déus
principals, que no sé, de Rama o què. Shiva, no sé. No recordo tot el d'any. Sí. Però bueno, el que sí que
I
recordo...
I se l'enduen a Sri Lanka.
Sí, i se l'enduen a Sri Lanka. I llavors, Hanuman, que és aliat d'aquest déu, doncs per arribar fins a Sri Lanka comença a tirar pedres per poder travessar fins a Sri Lanka.
I
llavors aquesta és la història o la llegenda, perquè o sigui, entre Sri Lanka i la Índia no pots passar, hi ha tota una sèrie d'esculls i illes. Bueno, no sé si hi ha algun petit pas, però no és un lloc aconsellable per passar-hi. No? De manera que passes pel sur, curiosament, passant pel sur de Sri Lanka, doncs ens quedem sense vent, perquè el monsó bufa del nord-est i, per tant, estem un temps que sense... I llavors el tornem a agafar i ja tirem cap a les Maldives.
Una curiositat, quan veu fer el golf de Bengala, veu notar que passàveu vora la desembocadura del Brahmaputra i del Ganges? Es nota que hi ha una entrada... O anàveu molt mar endins?
Anàveu creuar el golf de Bengala pel mig.
O sigui, ben lluny de...
Sí, estàvem ben lluny del golf. I tampoc són l'Amazones, perquè l'Amazones també van passar molt lluny de la desembocadura, a mils de quilòmetres, i es veia.
I es notava.
I es notava.
Per això us he preguntat, perquè sempre l'aigua canvia.
Sí.
En el delta de l'Amazones, estàs al mig de l'Atlàntic, però a mils de quilòmetres, o menys de mil quilòmetres, i l'aigua és fangosa,
però
no?
Però també hi ha poca profunditat, perquè hi ha tota una plataforma amb poca profunditat.
També.
En el cas de l'Índic, no és el
que
cas.
Suposo que és degut una mica el mateix,
sí.
No?
Mm-hmm.
Sí. Brugeu a Sri Lanka, pel sud-est, no us veu aturar al temple on Rana va mantenir capturada Sita, però això existeix a Sri Lanka.
Existeix, sí.
I tu el pots visitar. I veu continuar, llavors ja veu vorejar la Índia pel sud, veu passar la punta i veu sortir
i
ja a l'Índic obert.
Però era un rum bastant recte, no anàvem, ja et dic, era mar
obert. No
anàveu
vorejant costa.
Sí, va ser un rum directe des de Phuket fins a una illot que hi ha al nord de Maldives que es diu Uligamu, que era l'únic lloc que podíem arribar com a navegant sense permís.
Per què?
Perquè tenim en aquest cas un estatut especial pel qual els navegants que fem la ruta cap al Mar Roig ens permeten a Maldives parar en aquesta illa sense demanar un permís especial, perquè és una parada de pas, no?
Bueno, ah, perquè no volíeu aturar-vos a Maldives, o sigui, us aturàveu només per...
Sí, per descansar, per recuperar-nos una mica, per agafar aigua, per... Bueno, lo bàsic, i 3 o 4 dies i continuar, esperar una bona finestra de vent per poder pujar cap a Oman, i poc més, i llavors en aquest sentit deixant, permetant que puguis estar allà.
Bueno, hi havia una raó econòmica també, perquè per poder navegar per les Maldives necessites treure't un permís de navegació que és bastant onerós, o sigui que et foten un bon sabalasso, vaja. I l'única excepció en aquest permís de navegació és Uligamu. Llavors Uligamu sí que t'hi deixen parar sense tenir un permís de navegació, i és el que fa doncs, la major part dels navegants, paren allà, i de fet parant allà veuen molt més Maldives que el que veu, si se'm permet la gosadia, el turista convencional.
Està
perquè el turisme convencional a Maldives el que fa és anar-se'n amb un resort, que és un hotel que està més d'una illa, i no surt d'aquesta illa.
No pot sortir.
I no pot sortir, exacte. De manera que pot estar a les Maldives, o podria estar a les Seychelles, o podria estar a qualsevol altre lloc. Nosaltres vam parar només amb un, però bueno, com a mínim es van poder moure una mica per allà.
Era un illot coralí, és a dir, era
un atol, sí.
Vull dir, un atol de corall,
sí.
Un culleret, com si diguéssim,
sí.
de roca, amb una llacuna interior.
El que passa és que pot portar engany això, perquè d'atolls que sigui realment un culleret, que es vegi clar en el culleret, n'hi ha molt poc.
De l'estomatú, potser.
N'hi ha, sí, però sí. La major part, gran part de la corona no es veu.
Clar, està enfonsada.
Està enfonsada.
Clar.
O sigui que tu el que veus són tot un grup d'illes, però en realitat, vull dir, no pots passar. Si no saps els passos, no pots passar.
Clar, aquests són els grans collarets que són les Maldives, o que són grans collarets, molt grans,
exacte.
I llavors aquestes illes del collaret, aquestes, no, les pedres del collaret, com si diguéssim, és on hi ha
són les illes.
Aquests resorts.
Exacte. Sí.
Illes
sí, sí,
resorts.
Sí, sí.
Són illes resorts,
sí.
Moltes
sí,
illes,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
és difícil
sí.
veure el que són les Maldives, Maldives, és a dir, on viu la gent? Aquesta és la pregunta que molta gent està.
A Mali, no? A la capital i poca cosa més. A Oligamo, Oligamo sí, hi ha un poble i, bueno, de fet en varen visitar dos o tres de pobles.
Dos o tres pobles a diferents illes.
Però no són illes pas molt grans.
No, són molt petites, però hi ha petites poblacions, sí. De fet, em sembla que són 300.000, bueno, al seu moment eren 300.000 habitants a totes les illes i ocupaven 400 milles, no?, de nord a sud, des de l'Equador fins al nord.
Perquè és una cadena de tolls que va des de l'Equador 400 milles amunt.
Sí, a les Maldives i més amunt les Laquedives,
que
són illes que pertanyen a la Índia. Sí.
Laquedives.
I aquestes tres poblacions eren musulmanes.
Són musulmans, no és una república islàmica, amb el sentit de que no són molt integristes, eh? Són musulmans, però almenys quan hi van ser nosaltres no eren musulmans molt, molt radicals.
Però jo he llegit que proporcionalment és el país que ha enviat més gent a estat islàmic.
Ah, sí?
Sí, proporcionalment, eh? Si fas la proporció de població
ja.
I nombre de combatents...
Sí. Ja, doncs clar, si Indonèsia té 150, 200
està
milions
clar,
d'habitants
està clar, està clar.
I ells en tenen 300.000...
Està clar, vol dir que n'han enviat dos.
Vol dir...
Sí, sí.
Clar,
proporcionalment.
Però, bueno, proporcionalment.
I en aquest no el vàrem conèixer nosaltres, no?
Està clar, està clar.
Vàrem trobar amb la resta.
Sí, sí, està clar, està clar.
Però, bueno, tenen les seves raons també perquè surtin d'aquí radicals, perquè, clar, degut al canvi climàtic provocat per món occidental...
Hi ha algunes Maldives que han desaparegut ja.
Estes illes estan desapareixent directament,
sí.
No? Estan comprant terres a Austràlia...
I n'han fet d'artificials.
I n'han fet illes artificials.
Sí.
I tenen l'estatut de refugiat, eh?
Sí, sí.
Sortien
sí,
de l'estatut
sí.
de refugiat perquè saben que,
sí, sí.
que poden desaparèixer i, de fet, ells estan comprant terres.
Sí, sí. Jo tinc entès que han fet ja una illa que pot albergar d'alguna forma, que pot assumir un terç de la població de les Maldives.
Uh-huh.
Una illa artificial, com es va fer a Hong Kong per fer l'aeroport o
sí.
a tants altres llocs.
Sí,
sí. Sí. Bé, veu estar a Oligamo, veu estar, doncs, repostant, comprant aigua, preparant-vos per creuar la resta de... d'Índic.
Uh-huh. De fet, ara entrem en el mar d'Aràbia.
Correcte. Eh? Però és Índic, de fet,
és
no?
Índic.
És
l'oceà
Índic, el que passa
sí,
que es va compartimentant
sí,
per mars.
Sí.
Cadascú l'anomena
sí,
com vol, no? Quan,
sí,
quan
sí.
toquen les seves costes.
Sí.
I Oligamo, aquestes tres poblacions, alguna particularitat?
Jo crec que Maldives és un país bastant especial. Malgrat el que acabem de dir ara, a mi em va semblar un país bastant civilitzat, un país net, la gent molt amable. Són d'una raça entre Índia, del sud de la Índia i de l'Orient Mitjà, una cosa intermitja. Les dones molt estilitzades, amb uns ulls així com de foc. I bé, les cases estan fetes de tallets de corall, no? És una cosa curiosa. Tots els carrers estan asfaltats amb sorra, de manera que no se gasten gaires diners amb asfalt, no?
Bueno, és a dir, no estan asfaltats.
No estan
asfaltats.
Asfaltats.
Són de sorra.
Sorra, que és el...
És dir, la gent va
abundant.
Descalça directament.
Va descalça, exacte. Els llocs que vam estar a tot arreu varen veure unes escoles i uns ambulatoris i uns edificis oficials, diguem-ne, molt dignes, eficients... Vaja, la impressió era molt positiva.
No, perquè el turisme deixa molts diners, aquests diners.
El turisme,
suposo que es deuen reinvertir...
Sí, turisme i drets de pesca. Em sembla que són les seves fonts d'ingrés. Turisme i drets de pesca, i bueno, els utilitzen pues, això, pues, per educar la gent... I, no
tot
sé.
I que els últims anys han hagut problemes amb els governants
sí.
i han empresonat exgovernants i estan acusats de corrupció
sí?
I hi ha hagut
sí.
molt mala maró.
Jo que no m'enterava
de Maldives, res. Sí, Maldives,
sí, sí.
La situació no és gens estable des del punt de vista polític.
Sí. I tampoc a nivell mediambiental, perquè degut a tot el turisme les deixalles, sobretot de plàstic. Hi ha una illa, recordo que fa poquet vaig rebre un vídeo d'un amic nostre, també navegant, una illa que és exclusivament és una gran escombraria on
clar,
van a parar sí, totes les ampolles i, bueno, el tema és realment lamentable perquè no saben què fer amb tant de PVC. és un gran problema.
Això no només passa a les Maldives, passa
a la regla global. Sí, el que passa és que són ecosistemes molt més delicats, molt més febles, i no tenen les infraestructures que tenim nosaltres, per exemple, per poder reciclar.
No, reciclar. Clar,
si cada arriba un barco cada dos mesos per recollir totes les deixalles, això el cost és bastant inviable, segurament.
Això s'hauria de pagar un petit impost. Cada turista hauria de pagar un petit impost, que igual ja es paga, no?
Exacte.
Per el que és doncs, el medi ambient.
Bueno,
i per
directament haurien de prohibir les ampolles de plàstic en un país així, insular, no? Perquè és que van a parar totes a la platja. Bueno.
En canvi, la sensació que tens quan estàs en algun d'aquests resorts és d'una natura impoluta, no? Està clar que els miracles no existeixen. No. I, per tant, en algun lloc es porten tot el que deixes, no? Tots els teus residus.
També, per justificar una mica la meva miopia amb tot això, pues està claríssim que el lloc en què estàvem nosaltres no era un resort turístic.
Està clar.
Era una població...
Era Maldives.
Maldives, de manera que la gent portava una vida tradicional i el problema en allà no era desfer-se de les ampolles de plàstic. No?
Vull dir, no hi havia.
Aquest no era el problema. Ara, és clar, quan vas a un resort, que són aquestes coses que veiem per la televisió i el cinema, pues, clar, allà és una altra història. No?
Ho veu veure vosaltres? Perquè tu has dit que veu veure més Maldives del que acostuma a veure un turista qualsevol que va a un d'aquests resorts. Vull dir que deu poder navegar malgrat que
calia
un permís.
No, en barco no. El que sí que van fer petites
excursions... Tu et referies a que vas poder veure les Maldives reals,
van
allà on
fer
viu la gent.
I ens vàrem moure una mica per allà, perquè primer estàvem a prop d'un poble, vàrem baixar al poble, vàrem tenir tracte amb els oficials d'immigració i tal, que per cert a mi em van resultar molt més afins del que estava acostumat i sobretot del que vindria a continuació. Ens vàrem moure pel poble, vàrem comprar allà, el poble, com que en aquell moment hi havia diversos vaixells, vàrem organitzar un sopar, el que vàrem anar-hi tots, i vàrem ballar i cantar.
I igualment van fer dues excursions a altres illes, barquetes allà.
Exacte.
I és una meravella.
I realment,
té raó de tenir el renom que té, perquè
a més,
si tens la sort de poder sobrevolar el que és tot l'arxipèlag de les Maldives, llavors ja és
tremendo.
Maravilla absoluta.
Sí. I jo en els meus apunts, el que vaig escriure en el seu moment és que eren com unes altres Tuamotu, però que la gent m'havia agradat més en aquí que les Tuamotu, que on són molt afrancesats i per al final no saps si són carn o peix, i en canvi aquí pues, eren gent amb la seva personalitat i...
Vull dir que són gent amb la seva personalitat.
I que respecten molt el seu fons marí, sabent que és la seva gran reserva, de la qual treuen els seus aliments i que treuen molts ingressos, no? I realment era un fons de marí espectacular, no? Mai havien vist tan a prop de la platja peixos de gran envergadura.
Com el tauró balena, per exemple.
Aquí no el van veure, però en altres llocs sí, però, per exemple, les mantes, van veure dos mantes, però enormes, a sota del talula.
Devien ser rajades gegants, aquestes que fan...
Sí. No sé quina envergadura tindrien, però realment eren molt grans. Però això a tocar de platja, i baixaves al fons, recordo que vam estar pescant calamars, que fins ara no havíem pogut pescar, i es ficaven a sota del talula, i un dia netejant la quilla, era increïble, els peixos, però ja en dic, molt grans, que no estàvem acostumats a veure aquests bitxos a sota de l'aigua tan a prop de la platja.
I per no parlar de formes i colors, no?
Sí, bueno.
El que et puguis imaginar i més, no?
Sí.
Varen fer un festival gastronòmic un dia.
Però es pot pescar allà? Us deixaven pescar?
Sí. Bueno, no sé si ens deixarien, però varen pescar des de la coberta mateix.
Després parleu de l'ecologisme, eh?
Bueno, clar, però era per consum.
Viure, no? Sobreviure. Aquest és el problema,
no? Clar, era per consum.
Aquest és el problema, no?
Però varen... Va ser la Laura, perquè jo sóc molt mal pescador, la Laura va començar a pescar calamars i va parar quan ja en teníem prou.
Però calamars, com ho feia, amb les mans?
No, és un ham especial que el llances i és com fluorescent, llavors el vas movent i el calamar l'enganxa, i tal com l'enganxa l'has de treure ràpidament, però clar, quan ho treus el que fa és protegeix, llança tinta. I llavors va acabar tota la coberta del talula i
negre.
Tot allò tot ple de tinta per tot arreu, però bueno.
S'ha de defensar el pobre calamar.
Clar, evidentment, sí, i jo no li discuteixo, a vegades també enganxaven i saltaven, i mira, pues...
T'has salvat.
Clar, bona sort, bon moment.
Us deixo pescant calamars.
Gràcies.
Que veig que no esteu gens malament.
I fent l'arròs, l'arròs.
Un arròs negre.
I ens retrobem d'aquí uns dies.
Molt bé, vinga.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Una visió diferent de les illes Maldives, isolades enmig de l'oceà Índic, la que ens han aportat avui els navegants Joan Antoni Afonso i Laura Alameda, Camins de Mar, que hem completat amb els camins de casa d'en Joan Portell. Som els viatgers de la Gran Anaconda, Josep Lluís Santiso, Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. Us agraïm la vostra companyia. Fins aviat.
Segueix-nos a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter @grananaconda o al web catradio.cat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.